Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Bona Pasqua a tots. Avui, d'entre altres coses, mantindrem una interessant tertúlia sobre cinema, amb pel·lícules adients per aquest temps tan important que estem vivint tots els cristians, que és el temps de la Setmana Santa i el de Pasqua. Serà amb pel·lícules de valors, també ho farem amb els periodistes Salvador García Arbós i Narcís Mir. Ens desitja una bona Pasqua tot seguit el nostre bisbe Francesc. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Joiosa Pasqua. Jesús, el crucificat, és viu. Per uns moments, fem servir la imaginació i escoltem la crònica d'un possible corresponsal a Israel. Quelcom inesperat ha succeït a Jerusalem, que ha sorprès els seguidors de Jesús i ha preocupat i molt a les autoritats. Primer, les dones del cercle més proper a Jesús, després Pere i Joan, i també la majoria dels anomenats apòstols, diuen que el crucificat és viu, que ha ressuscitat i que l'han vist, escoltat i que fins i tot ha menjat davant d'ells. Informadors anònims propers a les autoritats ens han explicat que quan els han comentat la desaparició del cos del crucificat de la tomba que havien fet guardar, han combinat els guardes perquè divulguessin que els seus deixebles l'havien robat. Aquesta explicació s'hauria de sotmetre a comprovació, perquè sembla impossible que els més propers a Jesús, que segons les nostres notícies l'havien abandonat i s'havien dispersat, ara s'atreveixin a proclamar aquest fet quan saben que les autoritats jueves aniran a capturar-los i els pot succeir el mateix que el seu mestre. He cercat, doncs, parlar amb algú del cercle íntim de Jesús. I heus aquí la seva resposta. No sabem bé què ha passat, però primer el cos de Jesús no era el sepulcre. I després, alguns de nosaltres, reunits al cenacle, l'hem vist amb els nostres propis ulls. Segur que era ell mateix, Jesús, però manifestant una vida difícil de descriure. Tant és així que hem de parlar de resurrecció, d'exaltació, de glorificació. De fet, ja ho havien dit unes dones que varen anar al sepulcre per enterrar-lo bé, però no ens ho acabàvem de creure fins que l'hem vist amb els nostres ulls. I hem parlat, l'hem escoltat, ha menjat davant nostre i després ja no l'hem vist. També ha passat el mateix amb dos dels nostres que marxaven cap a Emaús. Ens han explicat que després de caminar amb ells i parlar del fet que el Messies havia de patir, el van reconèixer quan a taula els va partir el pa. Ara nosaltres no podem callar. Hem de dir a tothom això que ha passat. Després d'escoltar aquest testimoni i d'altres, cal fer-se preguntes sobre qui és veritablement Jesús, les seves pretensions, els seus ensenyaments. Si Jesús ha ressuscitat, significa quelcom nou que repercuteix en cada persona i en les persones. Han passat molts segles d'ençà que un inventat corresponsal a Jerusalem envies una crònica semblant a Roma. Però la pregunta continua vigent. Creus veritablement que Jesús ha ressuscitat? Nosaltres esperàvem, sobretot, després del concili i del gran esforç de la seva aplicació, una església més evangèlica, que les nostres parròquies serien molt vives, les celebracions ben concorregudes, que el jovent seguiria entusiasmat, que sorgirien vocacions al ministeri, i ens hem trobat com aquells primers apòstols i deixebles, desconcertats, desorientats, dispersats. És cert que quan el pecat, el mal o el fracàs ens ensorren, perdem l'esperança. Quan topem amb les dificultats per comunicar l'Evangeli, dubtem de la seva força. Quan els fets mostren en molts moments que no hi ha res a fer, pensem que aquest món no té solució. Quan ja no ens atrevim a dir res de Jesús perquè sembla que no ens escoltin, tenim la temptació de canviar la bona notícia de la resurrecció i de la vida per només un compromís ètic, uns valors certament evangèlics, però mancats de fonament. Quan pensem que la vida cristiana no té futur, que cada vegada som menys, que per molta gent aparentment no té cap importància i, per tant, que Jesús, per a molts, està mort i enterrat, quan sembla que la mort i els seus amics guanyen i no la vida, per això i per moltes més raons, ens cal avui, com mai, viure la resurrecció. Crist ha ressuscitat. Ho creiem, ho celebrem, ho vivim. No tingueu por, joiosa Pasqua i fins la propera setmana, si Déu vol.
Anem a escoltar el nostre punt de vista. Aquesta setmana ens el porta el secretari de l'Ajuntament, Carles Ros, secretari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Benvingut, Carles Ros, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bona Pasqua.
Gràcies.
Quan vulguis.
Les primeres setmanes de l'Església amb el Papa Francesc coincidiran amb la Pasqua, que avui comença amb la resurrecció del Senyor. Els cristians estem esperançats amb què el nou papa farà els canvis necessaris en el govern del Vaticà. I hem de confiar, i hem de continuar pregant. En això no podem fer més, ni menys, confiar en el Senyor i pregar. Però els canvis en el Vaticà no són suficients, ni el problema principal de l'Església prové del govern de Roma. Perquè l'Església canviï, hem de canviar cada un dels seus membres. Ens hem de convertir. I això sí que ho hem de fer cadascú de nosaltres. El temps de Pasqua és propici per avançar en la vida nova de l'Esperit. Calen canvis en el govern de l'Església i cal la conversió de cada un dels seus membres. Cal que cadascú de nosaltres abandoni els seus afanys de poder i de domini envers els altres i adopti una actitud de servei, a casa, a la feina, a la comunitat. Cal que cadascú reformi la seva vida interior, que estigui menys lligada al consumisme, a l'oci permanent i a l'ús descontrolat de les noves tecnologies, que no ens deixen temps per a la vida interior. Cal que ens creguem de veritat, amb humilitat, que Crist té reservada per a cadascú de nosaltres una missió personal i indelegable, una missió que, si no fem nosaltres, no farà ningú. Que tingueu una santa i profitosa Pasqua.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui, per celebrar la Pasqua, parlarem de cinema. Ho farem amb els periodistes Salvador García i Narcís Mir, que els tenim aquí a l'estudi. Benvinguts, bona Pasqua a tots dos.
Hola, què tal?
Com esteu?
Hola, molt bona Pasqua.
Bé, parlarem de cinema, de pel·lícules de valors, pel·lícules que es poden veure durant aquest temps de Setmana Santa i també de Pasqua. Per tant, quan vosaltres vulgueu, tenim aquí uns 16 minuts disponibles per a vosaltres.
Mira,
qui comença?
És igual, ja he obert la boca.
Suposo
que tothom l'ha vist, i no, poder no és ben bé de Pasqua, però és una pel·lícula és molt divertida i que aquest any és molt interessant revisar-la. Es diu Habemus Papam, de Nanni Moretti. És una gran pel·lícula. Una gran pel·lícula sobre un papa, un cardenal que el tria en papa, que és una mena de papa bo, però que dubta, que té molts dubtes de per acceptar o no acceptar. El papat.
Jo és d'aquestes pel·lícules que també, mira, la posaria... No havia preparat perquè pensava que sortiria, però que és adient per aquests dies, no? Que estem molt empapats del tema papal, i és una pel·lícula que quan la vaig veure sí que em va agradar força, però després de que ha passat tot el que hem vist en els mitjans de comunicació, després és d'aquestes que...
Hi ha molt nou papa, eh?
Que la valores més,
sí.
No? Tot i que té algun element, bueno... irregular, sí. Durant la pel·lícula, comença molt bé, sobretot la primera mitja hora o tres quarts, i després torna a arrencar bé la part final.
Sí, sí, és una... sembla una poca soltada, però no és una poca soltada, perquè són aquests dubtes que fins i tot crec que li han assaltat al papa Francesc, perquè precisament és algú que tem no fer-ho bé. Per què ho lligo? Ho lligo precisament... La primera cosa que fa Francesc és dir, stay, reseu per mi, que sou més, i ajudeu-me. No fa allò altre, aquella prepotència de molts papes, sobretot italians, i d'aquesta educació tan de seminarista elitista, i d'aquesta gent que han estat educats en l'elitisme de l'Església, que han anat pujant a mica en mica i s'han fet molt poderosos, que són arrogants, prepotents, i que, a més, volen donar lliçons de conducta i quan ja estan pecant en la supèrbia, no? I són capaços de beneir milions i milions de persones. Ja em sembla bé que et beneixin i que faci l'Urbi et Orbi, no? Però el que està bé és que aquell és humil i diu la força la teniu vosaltres, que sou més capaços jo. I això ho vaig trobar, que per començar estava molt, va ser un bon començar. Un bon començar.
Com es diu la pel·lícula, Salvador?
Habemus Papam.
Títol ideal. Aquesta és una recomanació important, però jo havia pensat també... havia buscat alguna relació amb els jesuïtes, si s'havia portat més d'alguna vegada al cinema, i és evident que sí, moltes vegades. I no sé, per posar un títol recurrent i que poder, per la gent aquests dies de Setmana Santa, que és fàcil de trobar a l'abast, doncs hi ha una pel·lícula com a Missión, que podés no sé, el pic de paller dels jesuïtes. I a més per recuperar a dos actors ideals com són Robert De Niro i Jeremy Irons, que estic fart de veure'ls a les cartelleres últimament.
En pel·lícules molt dolentes,
i per almenys doncs, que n'hi hagi una que ho fan bé.
Bona música, bona pel·lícula i una gran reflexió sobre el començament de la gran crisi dels jesuïtes diguem al món, de fet. És concret amb un Climent, ja no me'n recordo quin Climent és que...
El cinquè, no? El que vivia en una cova, et refereixes?
No, el Climent que suprimeix l'ordre dels jesuïtes, perquè els hi té gelos.
Això tinguéssim aquí l'ordinador, ho buscaríem.
Sí, ho buscaríem, pot ser que és un Climent, pot ser que sigui Climent, no. 14, pot ser que sigui Climent 14, eh? Però ho dic així. Aquesta pel·lícula és interessant. Després, jo li comentava a en Narcís una cosa, que avui dia el gran cinema i els grans guions i les grans actuacions ja no es fan tant en el cinema, sinó que molts treballs, perquè hi ha més llibertat, es solen fer a la televisió, a les cadenes de cable americanes, que són cadenes de pagament, i precisament aquestes cadenes de pagament són les que han salvat la televisió per diverses raons. Una de les raons és perquè es paga i pagues per veure pay-per-view. I pagues, saps que pagues un tiquet o el que sigui per veure-la. Jo sé que aquí a vegades les descarreguem i fem aquestes coses, o esperem que les facin aquí en algun canal d'aquests així
a la Fox, per exemple.
Sí, però un canal fins i tot lliure a vegades, sí. I que triguem molt més. Bueno, La qüestió és que d'aquestes sèries que hi ha importants, n'hi ha algunes de molt i molt importants, n'hi ha una que es diu The Wire, que ara és la recomanar-la poder seria una salvatjada, perquè són 60 hores de televisió, i a més una sèrie molt i molt dura, perquè es posa la realitat, eh? Vull dir, és una sèrie de... Allà hi ha molts valors, hi ha tots els valors, eh? I és tot. Es parla, doncs, de la crisi de la premsa, que és l'última temporada, es parla de la corrupció política, que és la penúltima temporada, es parla de l'educació, que és la tercera temporada, es parla de les formes de vida de la ciutat i es parla de les drogues de la ciutat, com Baltimore, que és una ciutat molt complexa. Qui la vulgui veure, la vegi, és hi ha molts, aquí hi ha els valors. I en David Simon és un senyor que ho té molt i molt clar i que sempre incideix en l'aspecte més social de les coses. L'altre, és de David Simon també, que trobo que és una sèrie molt interessant, és d'Extremer. És una sèrie que la trobo, ja ho sé, com que no ha acabat, no es pot dir. Que li queden 5 capítols, i ja ho torno a dir, com que no ha acabat, no es pot dir, li queden 5 capítols. Molt bé, aquesta sèrie parla del post Nova Orleans un cop el Katrina ja està, vull dir, un cop acabat el Katrina. Clar, el Katrina destrueix la ciutat materialment i fins i tot d'una manera, diguem, de socialment, i fins i tot a nivell individual, doncs destrueix, doncs la gent la canvia, la gira. I perquè aquesta sí que té valors, perquè aquí és tot. És molt més complexa fins i tot que The Wire, tot i que The Wire és una sèrie molt complexa, però aquí tot està molt enreçat i molt entrelligat, perquè aquí hi és tot. Hi ha la política, la justícia, la religió, l'educació, la música, la gastronomia, la forma de viure, la corrupció urbanística, la corrupció política, els jutges bons, tot, la policia violenta, la policia bona, els músics enrotllats, els músics que no són enrotllats, els pobres que viuen que són bons, els pobres que són que estan a la droga, i aquí hi és tot. I és una sèrie per veure, i a més es pot veure bé perquè doncs es poden comprar els packs de la sèrie tranquil·lament.
Relacionat amb la sèrie, jo crec que el que sí que té ara la televisió és una llibertat que abans no tenia, i que poder el cinema l'ha perdut amb el tema de les majors i dels moviments econòmics que vivim actualment.
Sí, perquè volen fer pel·lícules familiars.
Per tant, l'aire fresc ha arribat des de la televisió. I ahir comentava, i entre tot, doncs sí, una mica la televisió s'ha convertit, i les sèries televisives, en un referent del que vivim a la societat, no? I en referent a la corrupció política, ara hi ha dues sèries que pràcticament han arrencat fa poc, com són Boss i House of Cards, que doncs són...
A quina televisió...
A canals nord-americans, però els que naveguem per internet és fàcil de trobar-los, no? Però que sí que reflecteixen això, que a vegades doncs això ho trobaves a faltar i ara ho trobes a faltar en el cinema, i que ara ho té doncs la televisió.
I, per exemple, hi ha alguna pel·lícula que em sembla que encara està en cartellera, que es poden veure. Per exemple, en valors, Lincoln és una pel·lícula que té bastants valors. És una pel·lícula que fins i tot trobo que l'han premiat poc. Mira que sóc molt anti-Spielberg, és un personatge, un director que no m'interessa, i després de saber que algunes pel·lícules ja han funcionat perquè les màquines no li funcionaven, com és Tiburón, però trobo que fa una bona pel·lícula, que treballa molt bé el guió, però trobo, no és un pro, retiro el pro, i trobo que és hereva d'algunes de les grans sèries que s'han fet a HBO. Per exemple, hi ha una sèrie que és extraordinària, que recomano fervorosament a tothom, que va sobre el debat polític i el naixement dels Estats Units, que es diu John Adams. Una sèrie boníssima. I veureu que Lincoln és hereva d'aquesta sèrie. Veureu aquella manera de treballar, que té un punt de lentitud. Té un punt, però la reflexió ja és molt potent i els debats polítics són molt rics. Paga molt la pena veure aquesta pel·lícula, sobretot perquè tothom ja sap què representa Lincoln.
I jo, relacionat amb la Setmana Santa, perquè estàvem aquí per parlar també de cinema i Setmana Santa, doncs el que he anat mirant a través de la història i el que succeïa abans és que les grans estrenes del cinema doncs arribaven a l'època de Setmana Santa, diferent com ara es produeix, no? Quan arribava el diumenge de Resurrecció, que hi havia com una mena de festa col·lectiva, que s'havia acabat doncs l'element més tancat de Setmana Santa, doncs arribaven les grans estrenes, no? I repassant cartells antics i pel·lícules antigues, he descobert que ara el que succeeix doncs, per Nadal o a principis de l'estiu, que són que porten les grans superproduccions, doncs abans es produïen doncs, per aquesta època. No? I a mi, com que m'agrada també és comprar cap a casa, doncs el 14 d'abril de l'any 63, ara farà 50 anys, doncs es va inaugurar el Cine Garbí a Palafrugell. Van obrir, i van obrir amb una gran estrena. No? I avui comentàvem amb la gent d'allà a la feina, i anar mirant les dates, doncs vam veure que van obrir el 14 d'abril perquè coincidia amb aquest diumenge, no?
I quina pel·lícula era?
Bueno, era una pel·lícula, ara no recordo el títol perquè no me l'he apuntat. Però bueno, a aquella època arribaven les pel·lícules després d'una setmana d'estrenar-se a Barcelona.
Vale.
Es va estrenar Rebelión a bordo de Marlon Brando, que arribava la setmana següent, però la primera que van obrir, no tinc el títol, però no l'he portat. Però és interessant que les grans superproduccions arribaven a aquesta època.
Bona gent a Palafrugell, ens escolten, eh? Hem de dir que el programa nostre ens l'escolten molta gent a Palafrugell. Vinga, què més? Salvador García Arbós i Narcís Mir. Pel·lícules per veure aquests dies, Setmana Santa, Pasqua.
Doncs mira, parlàvem de la corrupció política i d'una mica de la situació que vivim, doncs jo recomanaria El Capital, per exemple, que és una pel·lícula que poder ha passat un xic desapercebuda, no? La pel·lícula en Costa Gavras.
Sí.
I que és una pel·lícula que sí que invita a la reflexió, tot i que no és una pel·lícula rodona, però que sí que recupera una mica...
Volia preguntar, hi ha una cosa, tinc dubtes ara. L'any passat vam recomanar Idus de Març, parlant de corrupció política...
No ho recordo.
Podríem haver dit dins un grup de títols
així. Ara que som, perquè és clar, ara que som al voltant dels Idus de Març, que va ser el dia 15, com sap tothom, doncs, bueno, cada mig mes és Idus, doncs, Idus de Març és una bona pel·lícula sobre una pel·lícula correcta sobre la corrupció política. Amb en... T'ho diré d'aquí 3 dies.
Sí, home, en Ryan Gosling
i
en George Clooney.
I el del cafè, exacte.
George Clooney. Dirigida per George Clooney.
Jo trobo que és una bona pel·lícula, i de George Clooney, l'altra pel·lícula de valors que crec que la gent li pot interessar, és la que passa aquí a Hawaii.
Los Descendientes.
Los Descendientes. I aquesta pel·lícula sí que és una pel·lícula que lliga molt, tot i que no és una pel·lícula religiosa, però hi ha tot aquest misticisme i aquest... Poder sí que és una mica de cotó fluix, però a vegades doncs, ja transmet... Bueno, no, precisament transmet molts valors, poder en excés.
Sí, és aquell humor negre i satíric que està entre el que pot caure en un humor xabacà,
sí,
però que està a la línia del dramatisme,
sí que és
important.
Més pel·lícules?
Més, encara queda 3 minutets més, si voleu.
Home, 3 minutets. Home, sempre es poden revisar. Mira, una cosa vull comentar. No es fa. Jo recordo que el dijous sant, divendres sant...
És anar a veure monuments.
No, sí, però anàvem al cine.
El dijous era.
Sí, el dijous anava a veure... Hi havia cine, esclar, fèiem cine i tal i qual, i la que anava al cine sempre ens passaven 3 o 4 pel·lícules, però és que n'acabaves, però així fins a dalt de veure'ls, perquè, per exemple, les pel·lícules dels germans Marx, ara estic, jo sé que faig de vol a ser bolleta, les veia poder 3 o 4 vegades cada any amb dates d'aquestes així. Per exemple, un dia a les carreres, els hermanos Marzen a l'Oeste i el Sopa de Ganso, espectacular, al cine, sempre. Ja ho sé que poder persona feien pel·lícules millors, però a l'uns arribava això. I després, musicals tipus Levando Anclas. No sé si et sona. I a la tele, sempre, el sèptimo selló d'en Berman.
El que no entenc és per què ha anat derivant tot això, que jo comentava això, per Setmana Santa doncs arribaven les grans superproduccions i aquest tipus de pel·lícules, i com és que ha anat derivant amb el tema de que...
Ara el Nadal.
No,
que, l'estiu.
Sí, però que a la televisió, per aquesta època, doncs hagin començat a fer aquestes pel·lícules com Ben-Hur, com Quo Vadis, que sí que tenen un referent a darrere doncs religiós, però han acabat derivant en pel·lícules de romans. I per Setmana Santa, les cadenes... programen pel·lícules de romans. No ho acabo d'entendre.
És veritat. Sí. No hi ha només Escobada, sinó que ja tenim en menys Espartacus.
Sí. I què té a veure? S'ha acabat una relació.
Bueno. I una pel·lícula que té molta i molta gràcia, que és una pel·lícula molt irreverent, però té valors, dins de tot. El Sermet d'Unuera de conya, és La vida de Brian, amb un final extraordinari i una de les millors cançons de la història del cinema.
Podríem acabar xiulant, ara sí. Que acabem.
Això vosaltres. Bé, doncs, Salvador García Arbós, un missatge per la Pasqua, de 10 segons.
Pau.
Pau, molt bé. Narcís Mir.
Sí, pau i tranquil·litat.
Molt bé. Salvador García Arbós i Narcís Mir, periodistes, gràcies per estar un cop més amb nosaltres. Bon cinema i bona Pasqua.
Molt bé, fins la propera.
Fins la propera.
En el proper número de la revista diocesana El Senyal trobem una crítica literària del nostre company Xavi Roca sobre un dels llibres que més de moda està en aquests moments, que és El cel és real. Diu així la crítica literària. He estat al cel amb Jesús i és espectacular. Amb aquesta afirmació, Colton Burpo, un noi de 13 anys de Nebraska, iniciava la seva entrevista a la Contra de La Vanguardia ara fa un parell de mesos. I com no pot ser d'altra manera, el llibre que relata la seva història ha aconseguit esdevenir un best-seller ja no només als Estats Units, sinó també a casa nostra. Colton Burpo tenia 4 anys quan va ser operat d'apendicitis. Durant la intervenció va tenir una experiència mística i explica que va fer una breu estada al cel i que, entre altres persones, va conèixer el seu besavi, mort 30 anys abans, i la seva germana, que la mare havia perdut en el segon embaràs i de la qual mai no li havien parlat. Allà, en el cel, també va trobar Déu, Jesús, Sant Joan Baptista, un grup d'àngels i l'Esperit Sant, que li van anunciar bàsicament que el cel existeix. Mesos més tard va començar a explicar l'experiència als seus pares, que d'entrada no s'ho van creure, però els precisos detalls de la trobada amb el besavi i la germana els van fer reaccionar estupefactes. Es tracta d'una sorprenent història que no deixa indiferent i que dona un missatge d'esperança al món. Un bon llibre per llegir durant aquesta Pasqua. Recordem el títol, El cel és real. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 31 de març, diumenge de Pasqua. Ho fem amb el nostre col·laborador durant tot aquest temps de Quaresma i Pasqua, dels comentaris dels Evangelis, mossèn Joan Baborés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona. Bona Pasqua, mossèn Joan.
Bona Pasqua a tots. Crist ha ressuscitat. Aleluia. Aquesta és la salutació habitual entre els cristians. Bé, doncs, amb aquest anunci, precisament és el que ens diu l'Evangeli d'avui. Si agaféssim l'Evangeli de la Vetlla de Pasqua, aquest any hem llegit el de Sant Lluc, hi ha aquella famosa frase que quan un va a Jerusalem es troba precisament allà en el Sant Sepulcre. Després de fer tot el viatge, d'arribar amb la peregrinació a Jerusalem, a l'església, doncs, de l'anàstasi, com es deia antigament, és a dir, de la vida, de la resurrecció, en la llosa on hi va haver el Crist sepultat, hi ha una frase escrita en llatí que dona el sentit, doncs, de la Pasqua. És una frase sorprenent, perquè, és clar, diu, has fet tot l'esforç per arribar aquí, i què se't diu allà? Et diu, no hi és aquí, ha ressuscitat. Doncs aquest és l'anunci de la Pasqua. Jesús no és allà amb els morts, no és en el sepulcre, ha ressuscitat, viu. Per tant, per això vivim també nosaltres, perquè ell viu i ens ha donat la vida. Aquest és el sentit. En l'Evangeli del dia, d'avui, del diumenge, llegim aquell famós text també bonic, que Pere i Joan doncs corren cap al sepulcre. Joan, que es veu que era més jove, arriba abans, no entra per respecte a Pere, i llavors tots dos entren i es troben també al sepulcre buit, amb els llençols. És el signe, el gest, doncs, de la resurrecció. No és allà, però el trobaran ressuscitat, vivent, en els altres moments de les aparicions, com veurem els altres diumenges. Bona Pasqua a tots!
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.